Esmorzis dolç o salat, tot ho trobaràs al Cafè de la Ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Primer dia laborable des de l'entrada de l'horari d'hivern aquest diumenge, primera jornada en què hem descobert que serà més clar quan ens llevem i que aquesta tarda ens tocarà saber en alguns casos que ens toca plegar de la feina quan ja sigui fosc. Ara bé, el que sí que és clar és que a partir de les 10 de la nit ens tocarà ser a casa ben tancats i quiets. En qualsevol cas, avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en els efectes que té el nostre cervell i en el nostre cos el canvi d'horari. I ho parlem amb Diego Redolar, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
A grans trets, què li passa al nostre cos amb el canvi d'horari?
Pues a veure, el nostre cervell s'adapta bastant millor de lo que ens podíem plantejar a priori a un canvi horari. Ja tenim estudis des de la neurociència que estimen que més o menys necessitem un dia per adaptar-nos a una hora de canvi horari. Clar, si anem a un país on hi ha una diferència horària de 6 hores per lo que és la diferència d'hores dels dos països, necessitaríem 6 dies. Però, clar, aquest cap de setmana que s'ha canviat l'hora en el nostre cas, en un dia, en principi, el nostre cervell té la capacitat d'adaptar el ritme biològic del nostre cos a les senyals de l'entorn. Què passa? Que això és el que diem, de promig de tota la població, però, clar, sempre és veritat que hi ha rangs de la població que pot ser que siguin més vulnerables a aquest canvi horari. Aquí, per exemple, els nens o la gent gran, pues aquest canvi sí que és veritat que el seu cervell i el seu sistema nerviós segurament necessitarà una mica més de temps per adaptar-se.
I això és perquè tenim les rutines molt pautades en horaris o per la qüestió de que es faci clau de nit en hores diferents?
És un conjunt de factors, és a dir, el nostre sistema nerviós, que nosaltres tenim una sèrie de ritmes que es diuen ritmes biològics, que aproximadament té una durada de 24 hores, que coincideix amb la llum, o sigui, el que és vigília i llum. I en aquest cas, aquest cicle que tenim biològic està regulat per una sèrie de senyals. La llum és una senyal molt important, és una senyal que el nostre cervell és de molta utilitat per ajudar-la a regular aquests ritmes circadians o aquests ritmes biològics que tenen aquesta durada de 24 hores. Però hi ha diferents factors i diferents senyals. I les rutines són molt importants. Llevar-nos a una hora determinada, anar a treballar, esmorzar, sopar unes hores concretes, són senyals que el nostre cervell d'alguna manera l'està informant què és el moment de fer en cada punt del dia, en cada moment del dia. I, per tant, únicament no són les senyals externes que ens informen de quan estem i en quin moment estem, sinó també les rutines diàries que implementem a la nostra vida.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, parlàvem ara dels nens o la gent gran, que són els que noten més el canvi, no? Quan ens parlem de notar el canvi, en què el notarem? En que ens llevarem més d'hora? En que ens costarà més anar a dormir? En que tindrem gana abans del que tocaria? Aquelles persones que ho noten, en què ho noten?
Sí, o sigui, ho podem notar en petites coses. Una de les coses que és probable que sentin o que notin més, per exemple, pensant en els nens, avui, quan s'han llevat per anar a l'escola, segurament s'han despertat una mica abans. I això és normal. Per què? Perquè amb el canvi horari encara el nostre cervell necessita una mica més de temps per adequar-se. I és normal que s'allevin una mica abans perquè és com tenen la regulació, sobretot a l'hora de llevar-se. Sí que és veritat que a l'hora de dormir pot ser que tinguin una mica més de son abans, però el més habitual és que la persona s'aixequi una mica abans del llit, perquè ja saben que abans de despertar-nos el nostre cos llibera una sèrie de substàncies, una és el cortisol, que d'alguna manera ens prepara per l'activitat diària. I com tot això està com molt regulat, doncs quan fem aquest canvi horari, aquesta hormona, el cortisol, s'allibera una miqueta abans de l'horari que estem, des de l'horari nou, i per tant és normal que durant uns dies potser ens despertem una miqueta abans. Però això vol dir, doncs, potser un quart d'hora, 20 minuts, ens despertem abans. I és una resposta bastant normal. Però, clar, també hi ha altres formes de veure l'efecte d'aquest canvi d'hora. També, a vegades, doncs, pot ser que en moments del dia puguem estar més cansats, gent més vulnerable, inclús durant uns dies un estat d'ànim més baix. Per això ja parlem de gent més vulnerable al canvi horari. Lo normal seria que ens afecti poc. S'afecti poc i, sobretot, doncs, ho notem en petites coses, com és això d'aixecar-nos una mica abans de l'hora normal, sobretot pensant en els nens que avui han començat l'escola, pues segurament els pares els ha costat una mica menys aixecar-los del llit perquè s'han despertat una mica abans. Però bueno, sí que és veritat que en poblacions més vulnerables o també si ho portem a la situació que estem vivint ara de la Covid i de tota la incertesa, això també pot agregar una mica més la sintomatologia i comença a afectar el canvi d'horari.
Clar, no sé si ens afecta per igual el canvi d'horari de quan anem a la primavera, no, per dir-ho d'alguna manera, que el quan el de l'hivern.
S'afecta diferent, és a dir, el que és el canvi d'hora és el mateix perquè és una hora i, per tant, el nostre cervell ha d'adequar els ritmes biològics amb aquesta hora i hi ha una diferència única d'una hora i, per tant, per lo que és a nivell quantitatiu és el mateix, però sí que és veritat que en totes les circumstàncies per la latitud i la posició en la que està Espanya no són les mateixes i la quantitat de llum no és la mateixa i com la llum és una senyal molt, molt crítica per la regulació no tan sols de lo que són els ritmes, sinó també inclús per ajudar-nos a regular el nostre estat d'ànim, però sí que és veritat que a l'hivern i a la primavera les conseqüències que es poden derivar poden ser diferents.
Clar, perquè la sensació, sobretot ahir repassava xarxes socials, no? I la sensació era que els nens s'havien llevat molt d'hora, els que tenien criatures, i que la gent estava com més capcot, no? En aquesta sensació d'ara ja es farà fosc més d'hora, podrem aprofitar menys el dia, etc.
Sí, és normal, i sobretot el que deia abans, que potser en aquesta situació en la que estem, inclús això cobra una mica més d'importància. Ara m'explico. Ara, clar, tot, no estem confinats i no estem a casa, sinó que podem sortir fora, però sí que és veritat que hi ha molta incertesa i hi ha moltes mesures que s'estan implementant. I una de les coses és que les interaccions socials estan disminuint. Clar, si abans, per exemple, el nen quan sortia de classe o la persona quan sortia de treballar doncs podia donar una volta, podia inclús anar a un bar o a un centre d'oci, ara, clar, tot això està molt mermat i si, a més, afegim que es fa fos abans, doncs, clar, d'alguna manera pot trobar-se una sinergia entre la situació que estem vivint i aquest canvi d'hora. I això encara pot generar o pot tenir efectes més marcats. O, per exemple, i sobretot, tindríem molt en compte les persones, per exemple, que estan treballant i viuen soles, que estan teletreballant i viuen soles. Clar, estem en una situació que ara està potenciant molt el teletreball. Inclús ara hi ha articles de la soledat de teletreball, és com ara actualment s'està anomenant, i jo crec que és un col·lectiu que hem d'anar amb cuidado perquè realment el seu estat d'ànim es pot veure molt, molt repercutit i el canvi d'horari inclús pot afectar una mica més. Perquè una persona pues, que està fent teletreball, si segueix una sèrie de rutines, pues, bueno, pot tenir aquestes senyals que el seu cervell necessita per regular els ritmes. Però si no segueix una sèrie de rutines, pues, ho pot tenir més difícil. Per tant, una persona que fa treball o teletreball, és important que faci seguir aquestes rutines d'aixecar-se una hora determinada, vestir-se, sortir al carrer abans de posar-se a treballar, surt al carrer, donar una volta, pujar a casa, treballa, dina a una mateixa hora, després també surt una mica, és a dir, que tingui una sèrie d'interacció amb l'entorn i a més que pugui tenir aquestes senyals per poder ajudar el seu cervell a regular ritmes circadians. I clar, en aquesta situació en la que estem vivint ara, aquest col·lectiu de persones, aquest canvi horari, si no segueixen aquestes rutines molt bé, pues pot generar efectes més deteris o tenir un efecte més marcat.
Clar, ens diuen que aquest canvi d'horari podria ser l'últim, no? Pràcticament, que es produeix, perquè es parla de cara al 2021 a arreglar aquesta anomalia. No sé si és una qüestió que passa més enllà de l'estat espanyol a d'altres punts d'Europa, també.
Sí, a veure, s'està dient molt això i segurament podria ser el cas. Sí que és veritat que afortunadament en molts països hi ha comitets d'experts que ho estan treballant. Aquí a Catalunya, per exemple, des de fa mesos ja es va generar aquest comitè d'experts per veure com havia de ser tota la part de reforma horària, però no únicament el que és el canvi horari o no, sinó també el que és la mateixa reforma horària, és a dir, el sistema horari que implementen al nostre país. Perquè, clar, una cosa és de dir, bueno, mira, quin horari laboral tenim? Tenim un horari laboral que termina a les 6 de la tarda, a les 8 de la tarda, on si sortim de la feina sortim de nit. Tenim un horari que podem fer-ho de manera més concentrat i tenir la tarda més lliure. Clar, això són aspectes que semblen que són dues coses diferents, però que van molt lligats. canvi horari va molt lligat amb el sistema d'horari que implementem a les empreses, a l'escola, perquè d'alguna manera això ens ajudarà més a adaptar-nos a lo que és l'horari i aquestes senyals, però també a conciliar pues, aspectes que es queden fora de la feina i que estiguin més vinculats amb la vida. I això en altres països estan tenint present des de fa molt de temps. I nosaltres ara és quan comencem a parlar d'això, de la possible reforma horària vinculada amb aquest canvi horari. I jo crec que és una de les coses que ens diferencia d'altres països. I també jo crec que en el cas d'Espanya, en el cas de Catalunya, clar, per la latitud i la posició en la que estem, pues, també potser ens fa una mica especials en comparació amb altres països més del nord d'Europa.
Doncs molt interessant, també, els efectes que tenen els horaris, que sembla que no, i a més avui parlàvem a la tertúlia fa una estona, no? Itàlia ho tanca tot a les 6 de la tarda, nosaltres estem parlant de tancar-ho tot a les 10, i ens sembla que anem molt d'hora, no? Vull dir que també deu dir molt de la manera de funcionar que té cadascun dels països en les seves rutines, no? Si li sembla, senyor Redolar, ho guardem per un altre dia, per entrar més en les nostres rutines i en els canvis d'horaris, que m'ha semblat interessant també abordar com es pot fer aquesta reforma horària i la importància que pot tenir també el coronavirus no? A l'hora de fer-nos pensar en els canvis que podem introduir. Ens guardem contacte i intentem parlar-ne un altre dia, si li sembla bé.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, en Diego Redolar, que és professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.